les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 21 de desembre. L'estudi Eurorap situa el tram de l'N340 entre l'Ametlla de Mar i Amposta com un dels que registra major accidentalitat en vehicles pesants.
El reglamenta que no s'hagi avançat en el desviament de camions a la AP7. El moviment veïnal denuncia que l'estudi afavoreix la concessionària de l'autopista. Un mort en la sortida de via d'un camió al Perelló.
Es tracta del passatger davanter del vehicle, mentre que el conductor va resultar ferit greu. La Guàrdia Civil es desplegarà a les centrals nuclears catalanes després d'enllestir les actuacions de reforç de la seguretat arran de l'accident de Fukushima.
ANAF demanarà que s'ampliï la concessió de Vandellòs 2 quan estigui enllestit el magatzem temporal centralitzat de residus. S'enfronten a fins a 6 anys de presó per ser enxampats a l'Aldea transportant un quilo d'heroïna al cotxe.
La Guàrdia Civil va descobrir la droga en un control antiterrorista al peatge de l'AP7. I la biblioteca acollirà aquest dijous el contacontes El petit eriçó, adreçat a nens d'entre 4 i 8 anys.
Aquest conte popular de l'Europa de l'Est s'explicarà a les 6 de la tarda de la mà de la narradora Jordina Biosca. Està organitzat per la Central de Biblioteques de l'Ebre.
Són els titulars d'avui dimecres 21 de desembre a la Cala Ràdio. El risc d'accidentalitat a les carreteres de la demarcació de Tarragona ha augmentat segons els darrers resultats de l'estudi Eurorap elaborat per diversos clubs de l'automòbil europeus, entre els quals hi ha el RAC. En concret, l'estudi fet entre el 2013 i el 2015, un 14,3% de les carreteres analitzades a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona presenten un alt risc de registrar accidents, cosa que suposa un augment d'un 5,6% respecte a l'anterior estudi.
Malgrat que cap tram a la demarcació està entre els més perillosos per a vehicles en general o motocicletes, en l'apartat d'accidents amb vehicles pesants, la demarcació encapçala el rànquing amb 3 trams, a la N340. Un d'aquests trams són 30 quilòmetres entre l'Ametlla de Mar i Amposta, on un 59% dels accidents són protagonitzats per un vehicle pesant. Els altres són el tram que uneix el Vendrell amb Vilafranca i la mateixa variant de la capital de l'Alt Penedès. El president del RAC, Josep Mateu, subratlla els tres trams es troben entre els 10 de més concentració d'accidents i lamenta que no s'hi hagin aplicat millores. Tanmateix, retreu al nou ministre de Foment que no els hagi donat resposta a la carta enviada per l'entitat on reclamaven el desviament obligatori dels camions per l'AP7.
La Nacional 340 segueix sortint. En ella es troben 3 dels 10 trams amb més concentració d'accidents de camions. O sigui que la Nacional 340 torna a estar, diguem, en el rànquing, evidentment perquè poques coses hem millorat allà. També que sapigueu que fa 2 mesos que nosaltres vam fer una campanya, com havíem fet ja fa un any, en el sentit de que es posessin una sèrie de millores, encara que fossin transitòries, que era el desviament de camions per les autopistes de peatge amb unes bonificacions i que podia ser transitòria fins que es prenguessin mesures de més calat, diguem, de cara al futur. Bueno, han passat 2 mesos i no s'ha mogut res. Vull dir que en aquest sentit, per molt que el RAC hagi insistit, fa 2 mesos, davant del Ministeri, en el sentit de que es pugui prendre aquest tipus de mesures, encara que sigui transitòriament, doncs no ha passat res. De fet, vam escriure una carta també al nou ministre de Foment que encara no ens ha contestat.
Davant d'aquest darrer estudi, el moviment veïnal per una AP7 gratuïta ha denunciat que la intenció és que s'obligui els camions a desviar-se cap a l'autopista, tot i que després d'anunciar-se que no renovarà la concessió de la via de pagament al 2019. Així valora les dades presentades al portaveu del moviment, Llorenç Navarro.
Lo que estan fent és intentar fer lo màxim possible perquè prohibisquen el pas dels camions. Si jo fos abonat pels camioner, ho tindria ben claríssim que estan treballant per a la concessionària afavorir-la, perquè hi ha més morts a l'autopista i allí a l'autopista no fem cap mesura de ratlles, línies dobles contínues ni de rotondes. El que passa és que han aconseguit el que volien, que era aprovar que obliguen els camions a desviar-los i ells ara estan fent l'avançadilla perquè d'aquí uns dies sigui això una realitat com molts de polítics estan treballant per afavorir l'empresa concessionària assegurant 5.000 vehicles diaris d'allí. Tot i en això, no surt la notícia que es va aconseguir que no s'aprovés la renovació de la AP7. Per tant, estos 5.000 milions que ens gastarem en la radial de Madrid, perquè no ens gastem 100 o 200 en recuperar el pas de la de la AP7 a la nostra altura, perquè no ho tenim gratuït i no fa falta fer més rotondes ni prohibir el pas de camions ni res.
El moviment tornarà a tallar la N340 passades les festes nadalenques. Expliquen que durant aquestes setmanes en realitzaran una campanya preventiva per evitar accidents aquests dies.
I per cert, parlant d'accidentalitat, hem d'explicar-vos un accident que es va produir aquest dimarts a la nit, on va morir l'ocupant d'un camió després que sortís de la via al Perelló, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir al voltant d'un quart d'onze de la nit, a l'alçada del punt quilomètric 3,2 de la TV-3022, la carretera que coneix el municipi amb Rasquera. Com a conseqüència d'aquest accident, va morir el passatger davanter del vehicle pesant, mentre que el conductor va resultar ferit de gravetat i va ser evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins al lloc de l'accident s'hi van traslladar 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Les centrals nuclears catalanes milloraran la seva seguretat amb una caserna de la Guàrdia Civil. Es reforçaran 35 agents de manera estable a cadascuna de les plantes atòmiques, que se sumaran a la seguretat privada amb la que ja compten. Aquestes mesures han estat impulsades per fer front a hipotètics atacs terroristes. De fet, el Ministeri de l'Interior preveu abans de l'any 2018 ubicar una 70ena d'agents del cos armat repartits entre les plantes atòmiques catalanes ubicades a Ascó i a Vandellòs, a la demarcació de Tarragona. Les casernes se situaran a l'interior del recinte de la central i han de donar resposta a qualsevol amenaça o situació d'emergència en la seguretat. Així, es busca protegir aquests espais, considerats de gran risc des de dins.
El director general de l'associació que gestiona les dues plantes catalanes, ANAF, José Antonio Gago, ha detallat aquest dimarts que tindrem una unitat de resposta especialitzada de la Guàrdia Civil ubicada a l'interior dels emplaçaments de les centrals nuclears. La voluntat és fer el desplegament d'agents de la Guàrdia Civil a la resta de centrals.
El Ministerio del Interior, frente a una amenaza base de diseño que diseñó junto con el regulador para las centrales nucleares, pues vio que el mejor modo de hacer frente a dicha amenaza de diseño era el disponer de una unidad de respuesta de la Guardia Civil en el interior de los emplazamientos nucleares. Y ya anunció que a partir del año 2016 se irían instalando progresivamente en las distintas plantas. Estas unidades de respuesta ya se han constituido y están operativas en la central de Trillo y a lo largo del año 2017 se implantarán probablemente en 2 plantas adicionales y estarán plenamente operativas en todas las plantas en el año 2018. Dentro de las 2 que se instalarán o que se ubicarán en el año 2017, probablemente una de las centrales será la de Ascó o la de Vandellós, cuestión que no le puedo precisar en este momento.
Tot plegat ha coincidit en el temps que amb la fi del pla de modernització de la seguretat nuclear arran de l'incident a Fukushima, al Japó. En el marc d'aquestes actuacions, enguany s'han posat en marxa els centres alternatius de la gestió de l'emergència, els CAGES, 2 búnkers, un Ascó i un altre a Vandellòs, a prova de possibles inundacions i terratrèmols des dels que es pot fer funcionar la central en cas d'emergència. D'altra banda, ANAF està estudiant la possibilitat d'ampliar la capacitat de l'actual piscina que conté el residu nuclears de Vandellòs. Així ho ha avançat José Antonio Gago, que ha destacat que creiem que se'ns col·lapsarà abans la piscina de Vandellòs que l'ati al magatzem d'Ascó. Per aquest motiu, ha defensat que estem estudiant com poder-ho fer per allargar l'ús d'aquest espai fins al 2023 o 2024. En aquest sentit, ha remarcat que preveiem que els contenidors del magatzem temporal individual de combustible radiat d'Ascó tinguin capacitat fins al 2023. Tot això se sumarà al fet que l'entitat ja haurà de demanar aquest pròxim estiu la renovació del permís d'explotació de la central de Vandellòs per 10 anys més. Gago ha explicat que ho hem de començar a demanar amb 3 anys d'antelació. El permís de la planta de Vandellòs expirarà el juny del 2020, mentre que els de la central d'Ascó ho farà a l'octubre del 2021.
I un home i una dona s'enfronten a penes de 6 i 5 anys de presó, respectivament, després de ser enxampats transportant un quilo d'heroïna a l'interior del vehicle. Els fets remunten al 19 d'octubre de 2010, quan agents de la Guàrdia Civil es van aturar al peatge de l'Aldea, a la P7, en el marc d'un control control antiterrorista. Segons el fiscal, els dos individus es van mostrar molt nerviosos en advertir la presència policial i durant el registre del vehicle els agents van localitzar un paquet d'heroïna amagat sota el seient del conductor. En concret, el paquet de droga pesava 996 grams, 169 dels quals corresponien a substància pura. Al mercat il·lícit, el valor de l'heroïna hagués pogut arribar als 35.000 euros.
La fiscalia sosté que els processats tenien la intenció de distribuir l'heroïna a terceres persones. Durant el registre del vehicle, que era propietat de l'home, els agents de la Guàrdia Civil també van intervenir dos navalles, diversos telèfons mòbils i 500 euros en efectiu. Segons el Ministeri Públic, els fets constitueixen un delicte contra la salut pública en substàncies que ocasionen un dany greu per a la salut. Per aquest motiu, sol·licita 6 anys de presó per a l'home amb l'agreujant de reincidència i una pena de 5 anys per a la dona. Es dona el cas també que l'home tenia antecedents i anteriorment l'havien condemnat a 4 anys de presó per un delicte contra la salut pública. La fiscalia també sol·licita una multa de gairebé 105.000 euros. El judici tindrà lloc el dia 17 de gener a l'Audiència de Tarragona.
I organitzat per la Central de Biblioteques de les Terres de l'Ebre, la Biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar acollirà aquest dijous 22 de desembre a partir de les 6 de la tarda la representació del contacontes al Petit Eriçó. Adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i els 8 anys, l'actriu i narradora Jordina Biosca ens explica que tant serà una història que no deixarà indiferent a ningú.
És un conte d'origen lituà, és un conte molt preciós que no deixa de tenir l'estructura bastant clàssica dels tres temps, però sí que jo penso que és un conte de transformacions. A nivell de continguts, intrínsecament parlant, és molt bonic, surten animals, fa riure, hi ha moments que són una mica més durs, hi ha moments que són bastant sexis, perquè també hi entra aquesta cosa de la sensualitat dins el territori infantil també hi entra, però és un conte que acaba parlant de que cadascú de nosaltres necessitem el propi temps per madurar i per poder passar a un estadi superior de coses, no diguéssim. I en aquest sentit, això seria el contingut intrínsec, tot el pòsit del que és el conte. A nivell de forma, doncs això, tenim reis, tenim princeses, tenim castells, tenim muntanyes i tenim animals. I amb tots aquests ingredients, doncs fem això, aquest còctel, aquesta sacsejada, que esdevé aquest conte de dir, ei, deixa'm créixer, ja arribarà. I quan arriba, doncs ja està. Tens un altre estadi, un estadi superior de coses i, per tant, tu pots mirar tot des d'un altre angle.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Moment per conèixer la previsió meteorològica en una jornada d'avui dimecres en què el sol s'imposa, tot i que continua la mala mar i en què el vent encara és protagonista a casa nostra. Saludem a la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dimecres i ho fem parlant encara de restes de precipitació. No són molt importants, no són molt destacades, però sí que està plovent i a poc, però han d'anar a menys, han d'anar desplaçant sobre el Mediterrani o cap al País Valencià i això ens permetrà parlar ja de partir mig matí i finals del matí d'un temps molt més estable, encara amb núvols, però cada vegada més trencats. També de cara al final del dia es formaran algunes boires cap a la zona més de la Ribera d'Ebre, que demà al matí ens els trobarem. Tot i això, de cara a demà també s'espera que es vagin trencant i demà sí que ens espera una jornada més estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Per tant, jornada que la de demà serà millor que la d'avui, almenys meteorològicament parlant. Temperatura força agradable per l'època de l'any, 12,8 graus centígrads. El vent segueix sempre present al nostre municipi i la humitat al 63%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 21 de desembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a mediamar.cat/lacalarrtv. I ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.